Passen 6 minuts de la una, sóc l'Elisenda Carot i ha arribat l'hora de buscar la solució. I ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. Com sempre, part de la solució, el meu 50% té un nom i el sap tothom. Fran Domènech, molt bon dia.
Bon dia, Elisenda Carot. Com estàs?
Té
un nom i el sap tothom. M'agrada tant que faci servir aquests símils futbolístics quan no t'agrada el...
No, és que no m'agradi.
Però és que res.
És que no tinc ni idea. Ahir a l'està passant em van dir, escolta, et donaré unes cartes, d'acord? Sortiran presentadors del 3CAT i els has de col·locar en una posició al camp de futbol. I vaig dir, com no els col·loqui d'utillero...
Tots a la banqueta.
Exacte. Escolta, tots a la banqueta que surtin.
Que es posin on
exacte.
Clar, aquest tipus de... Clar,
salir i disfrutar.
Clar, autogestió. No, jo vull ser porter, jo vull ser davanter. En fi, què hem de dir, què hem de fer avui?
Senyor Fran Domènech, tu estàs casat?
No. És que, a veure, tinc hipoteca.
Tens hipoteca d'escriure, és que clar, està casat. Sí, això és una mica spoiler del que parlarem, de seguida us ho revelem.
Que la pregunta se'm va deixar en fred.
Estàs casat? El control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, a la peixera, la gran Susana Ortega, la Viena Gasa i la Lívia Discipio. I si avui és dijous, la solució es diu Núria Casas, molt bon dia.
Molt bon dia, Elisenda.
Mira, estava esperant que arribessis per
tot
comentar
matí,
un tema.
Tot el matí, eh?
No, ahir sí. A casa plorant. Què és això, la penya?
Sí, estic plorant jo també.
Ja.
Perquè la vida és molt injusta. És a dir, a arribar a més de 100 punts en un play-off de semifinals, que és a 5 partits, contra el València de Pedro Martínez, et dic jo que no ho superen si ahir van perdre d'un punt.
D'un punt? Perdona.
Se'ns va escapar.
A 4 minuts estàveu a 10 punts per sobre, eh?
Guanyant quasi tot el partit.
Mare de Déu. Penya, vinc, la penya. T'ho he de dir, divendres que el meu senyor és de la penya, eh?
Amb taca-taca, perquè físicament la penya no pot aguantar-ho.
Ai, senyor. Tots amb la penya, eh? Us he de dir una abraçada fortíssima a la gent de Badalona. Avui us portem una solució festiva i col·lectiva, per això li preguntava el que li preguntava en Fran, perquè avui parlem de comiats de solter i soltera. És una tradició caduca o segueix plenament vigent? Per què tenen mala fama aquests comiats de solter-soltera? Quins tipus de comiats existeixen? Fan més il·lusió o fan més aviat mandra pels que ens conviden? Qui s'ho passa millor, la colla que organitza o el o la protagonista? Qui en fa més, homes o dones? El comiat ha d'estar planificat o millor que sigui una sorpresa? Quan es van fer els primers comiats de solter i soltera de la història? S'assemblaven als que es fan ara? Com hem arribat fins aquí? S'ha desvirtuat la cosa? Doncs mireu, tenen la solució a aquestes i altres preguntes. D'una banda, un aplaudiment fortíssim per l'Àngel Casals. Àngel, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per sumar-te a la nostra bogeria de parlar de comiats de solter, eh?
Bueno, sí, està bé. Millor fer-ne, però vaja.
L'Àngel és historiador, és professor d'història moderna a la Universitat de Barcelona i és membre del Consell Assessor de la revista Sapiens. L'heu sentit diverses vegades entre la tarda de Catalunya Ràdio i també La Solució. Té tot el sentit del món portar un historiador per parlar de rituals de la història de la humanitat. Jo et preguntaria així d'entrada, Àngel, així a pèl, des de quan hi ha constància de comiats de solter?
Podríem dir que des de que hi ha casaments.
Ah, clar.
És que la qüestió és quin significat té el comiat de solter, si em permets. És a dir, primer hem d'entendre una cosa, que si no s'entén això no s'entendrà tota la resta. El casament per amor, tal com l'entenem nosaltres, és un invent del segle XIX. Abans la gent no es casava perquè estigués enamorat de la persona amb la que es casava. Es casava amb qui li tocava.
Uau.
I aquest el que li tocava podia tenir moltes...
En cap cas, ningú, en totes les capes socials.
Pràcticament ningú. És a dir, hi ha alguns casos excepcionals, que com són excepcionals, que són els que queden registrats. Però la gent es casava per motius familiars, per motius econòmics, per aliances, pel que sigui. Tothom, des dels pagesos fins als reis, no hi havia excepció. I per tant, clar, en un món en el qual el casament l'hem d'entendre més com un mercat, literalment, és a dir, un mercat de gent cap aquí, cap allà, doncs hi havia un seguit de rituals que s'havien de complir. I després hi ha un altre fet molt, molt important, que avui dia tampoc el tenim present, perquè a l'època, fins al segle XVIII, pràcticament fins al segle XIX, era així. Un home no arribava a ser un ciutadà ple fins que no estigués casat.
Homes?
Homes. Les dones,
diferent. Les dones ja no ho eren mai, no?
Perquè no tenien drets polítics.
D'acord.
I llavors, la plenitud de drets polítics només la podien exercir els homes casats. I per tant, clar, per això era molt important el casament
fins
i la publicitat
això,
del
Àngel?
Casament. Doncs això fins pràcticament al segle XIX. És a dir, accedir a càrrecs públics, per exemple, només estava permès per homes de determinada edat, determinat estatus social o econòmic, i que estiguessin casats. Els solters no podien participar en la vida política.
Per un tema de mala fama d'una persona soltera no és capaç de manegar segons quins temes, o per un tema també d'interès, de si no està col·locat i no sabem de quin peu cal, si no sabem quines aliances té, no el volem deixar participar en el moment públic?
És més això segon que no passa el primer. És a dir, algú que es casa és algú que segur que reprodueix el model social. Mm-hmm. I per tant això ja tranquil·litza molt, no? I per això era important el casament per interès, perquè al final la gent es casava per poder ser plenament ciutadà, per dir-ho així, no?
És que és tan interessant, estaria 7 hores escoltant
l'Àngel. En el cas de les dones, no era el mateix. En el cas de les dones sí que una dona soltera tenia mala fama.
D'acord. Tenia aquella connotació social afegida, eh?
Exacte. Per tant, allò, la solteria no era una opció. Ni per homes ni per dones, fins al segle XIX.
Fins al segle XIX no era una opció. Alerta, avui parlem de casaments, però sobretot parlem de comiats de solter. Des de la perspectiva històrica ho parlarem amb l'Àngel, però sempre participació oberta de tots els nostres oients, Fran.
Doncs sí, el 93-201-7474, el telèfon del directe per parlar amb nosaltres, o aquell telèfon de WhatsApp que tots teniu ja guardat com La Solució amb Elisenda Carot, el 677-38-77-19. A veure, avui us hem de preguntar sobre comiats de solter, quin és el comiat de solter, que no oblidareu mai, pel que sigui. Potser va ser un que vau trobar-vos vosaltres, eh? o hi vau participar. Per exemple, la Paula ja ens ha escrit...
Has escrit directament, sabent-ho.
El seu comiat de solter va ser fa 9 anys, que hi van muntar les seves amigues a Eivissa... No recorda res del que va passar.
Catalina.
Sí, anava fina. Crec que seria una mica el que resumeix el WhatsApp que ens ha enviat. Però el més gros és que va saber després que estava embarassada.
Ostres!
La criatura està molt bé, ara suposem que deu
tenir 8 de
anys.
Però, d'acord, però del marit, diguem-ne.
Sí, clar.
Ah, no,
sí,
que no fos un sorpresot al quadrat, saps?
Sí.
De dir, no va venir el marit i jo vaig tornar embarassada.
No.
Clar,
no,
és que és un altre tema, aleshores, eh?
No li hem demanat això, tampoc.
Ho donem per fet, eh?
Jo he donat per fet que...
Pregunta-ho.
No, mira, deixarem que sigui ella
si vol
explicar-ho. Si però bé, contestar. Però la criatura està bé, va estar patint, això sí, durant tot el procés, però bé, expliqueu-nos quin és el comiat de solter. Que ella no el recorda. La Paula no el recorda.
Tu en recordes algun així
de heavy? No, jo no en recordo cap perquè no sóc molt fan dels comiats de solter i perquè és veritat que no m'he casat i només m'ho plantejo per una qüestió de cobrar la viudetat si es mor la meva parella.
Tu sempre pragmàtica, Núria, clar que sí, cariño.
O al revés, eh? Vull dir, clar, però si algú de morir, mira, prefereixo viure jo primer. I després també, perquè és veritat que sempre he fet comiats com molt dels actuals, no? De caseta rural, el motxil, i jo penso que el dia que faci un comiat vull una tita al cap.
Oi, ojo alerta, ojo alerta.
Jo vull el comiat hortera i clàssic de tita, peluda, amb pompó.
Però això saps que alguns municipis ho han prohibit, precisament?
M'és igual.
Aniràs als municipis que no ho hagin prohibit.
Correcte.
M'estàs dient que Núria casa, si mai es casa, senyora respectable, amb parella de fa molts anys, amb dues criatures, fruit d'aquesta unió, vol un comiat amb tita al cap?
Vull un comiat amb tita al cap i vull un comiat ràpid i allò, directe al gra. No vull que impliqui un cap de setmana, una despesa addicional, un anem a muntar, un me'n vaig al Mercadona a comprar un guacamole fastigós... No, vull un bon sopar, una tita al cap i anar per Barcelona tranquil·lament.
Bravo, Núria, bravo. M'agrada molt aquest approach, no m'ho esperava de tu, t'he de dir.
No?
No, et veia més fent...
T'esperaves un cap de setmana rural?
Bueno, no, de fet, si miro una mica més Núria Casas, m'esperava exactament això. Perquè no et veig gens fent un curs de pintura i vins.
No
et
ni
veig
ceràmica.
Gens. Tot i que les teves amigues m'hi jugo un pèsol, que són de...
A veure...
Fem un curs de ceràmica, fem
tinc
un curs
de... Tinc,
de fet,
dos comiats en cartera i un dels plans és un escape room. I aquí estic intentant fer Peter l'Anguila, eh? Perquè no suporto els escape rooms.
L'escape room abans d'anar-hi, eh? O sigui, escapar-te de la room,
saps? Directament al sopar, sisplau.
Per cert, la Paula, que abans demanàvem si estava...
Què, Paula? Què?
Del seu marit, per suposat.
Molt bé, Paula. Bueno, molt bé, que cadascú fot el que vulgui, jo no soc ningú per jutjar, eh? Això ja ha vingut el papa, ja m'assert.
L'altre és, fins quan puc fer un comiat de solter? Perquè hi ha aquí una història, no? Una explicació antropològica. Aleshores, jo també et dic una cosa. Ara que tinc 39 anys, un comiat de solter toca?
Mira, moltes preguntes obertes. Si voleu dir qualsevol cosa, qualsevol ja de les està, preguntes que ha formulat la Núria Casas, ja ho sabeu, 93-201-7474 677-38-77-19. Fins quina edat és ok fer un comiat de solter? Jo crec que fins a l'edat que tu t'hi sentis còmode.
Sí, però també per logística. Per això dic de, o fas una cosa més amullable a tothom, o és que de debò, jo, per exemple, fins i tot escalf si algú m'ha de fer un comiat de solter a mi, perquè és que totes estem amb que si amb fills, que si la feina, i és veritat, ara vindrà també el típic allò psicòleg xumari, has de trobar temps per tu, un cap de setmana... De
300... Hosti, Núria, avui està nena disparant amb bala, eh?
No, però... Conxo. Però no ho sé, crec que ja està, no? Vull dir, òbviament, per exemple, si vull casar de blanc, em caso de blanc, i si vull fer un comiat de solter als 50, el faig als 50, però crec que tot té el seu moment.
Ara estava pensant que si jo hagués de fer un comiat de soltera ara, o sigui, les agendes, crec que m'hauria de casar el 2073.
És que és això,
l'agenda. Perquè la que no té els nens que li van a futbol, els teus, a bàsquet, els altres, el no sé què, de la gimnàstica rítmica.
El virus d'última hora.
Mare de Déu, senyor. En fi, va, tornem als comiats de solter, podeu dir la vostra, eh? Insisteixo, Fran, m'imagino que estan rebentant el WhatsApp, oi?
Sí, hi ha gent que no vol tites al cap, com per exemple la Rita, però hi ha un altre element, també comú, segurament, que tenim associat al comiat de solter, que és el que explica l'Anna, que diu, fa pocs dies vaig anar a un comiat de soltera i va haver fins i tot un boi fent un striptease.
Encara, eh?
Que incòmode, espero no viure-ho mai més.
És el que tu voldries, no, Núria?
A veure, jo recordo la meva època allò al Baja Beach Club, al Port Olímpic,
tant.
Que anaves,
ja
pagaves
nata,
un sopar.
Pagaven la nata.
Hi havia senyor. Un senyor i t'ho passaves bé.
Mira,
però potser això ja no cal.
Ara parlarem d'un estudi respecte als comiats actuals. Quina és la tendència dels comiats actuals? Abans, però, deixeu-me dir que si us voleu sumar al Club de la Solució, ja som... Un aplaudiment, Albert, perquè ja som 700 persones sumades al Club de la Solució. Si voleu formar part d'aquest club en exclusiva, ens heu d'enviar un WhatsApp, el nostre número de WhatsApp de sempre, us rebotarem un enllaç i allà podreu entrar directament al nostre Club de la Solució, on tirem enquestes en exclusiva, vídeos en exclusiva, fotos en exclusiva, us expliquem coses que després no s'explica a les xarxes socials. Com, per exemple, hem preguntat què preferiu fer, un comiat junts, un comiat per separat o directament no fer comiat? Quina opció diries que guanya entre els acòlits de la Solució?
Un comiat per separat.
58% no fer-lo.
Increïble.
Un 26% per separat i junts només un 16%.
Pensava que era l'estranya, jo, eh?
Fort, eh? No fer-lo un 58%.
Represento l'audiència.
Mireu, l'any 2023, el professor titular del Departament de Màrqueting per ESADE, en Carles Torrecilla, va publicar, juntament amb el portal bodes.net, el llibre El libro imprescindible de las bodas. En aquest llibre hi surt un estudi, aquest que us citava, que apunta que el 85% de les parelles que es casen celebren comiat de solter soltera. O sigui, 85% de qui es casa fa comiat de solter soltera. És un percentatge que es manté des de fa anys o ha pujat? Doncs mireu la resposta, la té en Carles Torrecilla.
Segons les darreres dades de les enquestes que es fan a bodes.net, 8 de cada 10 parelles celebren un comiat de solter o soltera i això es va mantenint des de fa anys. El comiat s'ha consolidat com aquells rituals previs al casament, de referència a Espanya, fins al punt de formar part gairebé per defecte del procés de casar-se, no? Igual que la proposta, la lluna de mel. El que s'observa és que evoluciona més el com que no pas el quan. És a dir, la celebració es manté, però va canviant el format. Uh-huh.
Va canviant el com i no el quan. 85%, Àngel, és molt, eh? O sigui, estem molt abans del segle XIX, eh? És a dir, tu deies, abans era el 100%, un 85% el 2026. Ostres, s'ha aguantat la tradició, no?
Sí, el ritual es manté. El que passa és que, clar, la gent continua fent el ritual sense saber per què el fa. El que ha passat, però no, això no és només el comiat de solter, és a dir, això passa en pràcticament totes les festes, és a dir, han perdut el seu sentit original, però es continuen fent, bueno, és un dolent, és com les festes majors, ningú sap per què fa festa major,
clar,
no?
Mira, ara que ho dius, la setmana que ve parlarem de festes majors, eh? Farem una batalla dimarts que ve per saber quina és la festa major o la festa popular que més ho peta a Catalunya, batalla oberta. Ara anirem també al sentit dels comiats de solter, el ritual de pas, eh? Ara hi anirem, Àngel. En parlarem de seguida amb l'Àngel, però Núria, tu per tant no estàs casada, no has fet comiat de solter, voldries penis al cap?
Sí.
I alguna altra especificitat que et faci il·lusió?
Que sobretot es faci una boda allò de molt menjar, molta beguda i molta ballaruca.
Tu què vols? Llavors, és una bacanal romana, filla.
Vull una bacanal romana on no posi condicions prèvies ni durant. És a dir, no vull que la gent ja estigui pensant que si fa números del comiat de solter i de la boda, li surt més a compte marxar de vacances.
Bueno, això passa moltes vegades, nena, això
perquè,
és una altra.
Perquè, escolta, sincerament, ara ja no sóc la rara, però abans, quan jo recordo alguns comiats de soltera, es demanava fins i tot fer-los, per exemple, a Eivissa, jo era de les poques veus que deia, ja no és una qüestió de si m'ho puc pagar o no, és que trobo una exageració gastar-se un bitllet d'avió a Eivissa i anar a celebrar un allà. Aleshores, jo crec que tot això, aquesta parafernàlia...
Però això, quan et fan això, Núria, jo crec que el millor és dir... Jo ho he dit, un amic, escolta, en carinyo, ja vinc a Jerez. Dos dies, jo, la parella, la nano... Escolta, sí. Això és el regal, eh?
Ja. Però igualment, no et sents una mica desplaçada? Perquè, clar, si els altres hi van... Bueno, no ho sé. És que més bé allò de... T'ho pots permetre, sí. Ho vols? No. Doncs jo sóc de les que no. Vull dir, ja et dic, ara fins i tot, encara que no vagi a Eivissa, un escape room ja em fa mandra, crec que també tot surt de la motivació.
93-201-7474, parlem amb en Toni. Estem parlant de comiats de solter i crec que ens vol explicar un comiat molt particular. Toni, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com estàs, Toni?
Bé, molt bé. Escolta, el Toni, el que es va casar tantes vegades.
El Toni que es va casar tantes vegades. Ara no recordo la història ni quantes vegades, però, en fi, m'agrada el concepte. I has fet sempre comiats de solter, Toni?
No. Aquest que volia parlar és el que li vaig preparar al meu cunyat.
Al teu cunyat, d'acord. I què li vas preparar al teu cunyat?
Bueno, li vam preparar un comiat molt especial que és, era molt similar a lo que és la pel·lícula The Game, és a dir, que tot el que anava passant semblava fortuit, però estava molt preparat. Llavors, vam començar en un bar en el que ell va venir i vam demanar un pica-pica i en el pica-pica, en unes patates, li van sortir... un cromo que podia anar a recollir un regal.
D'acord. I fèieu com una gincana, diguéssim.
Exactament. I el regal aquest era, que ara ja no és, ara està prohibit, però era una nina inflable que la vam passejar pel Passeig de Gràcia.
O sigui, bàsicament, la vostra voluntat era humiliar el teu cunyat, no?, pel Passeig de Gràcia.
Exactament, que és el que volia ell, també, és el que volia.
I, Toni...
I al final, pues, bueno, vam fer un recorregut, i ben, jo tinc una impremta i vam quedar perquè em va trucar una clienta que havia de fer unes targetes urgents i vam anar a la impremta i allà va fer un striptease, un stripper.
O sigui, vas fer un comiat d'aquells clàssics dels 90,
sí.
Exacte, però una mica diferent.
I ara, Toni, el faries diferent? És a dir, la part de, perdona'm, vexació una mica a les dones, la trauríem d'aquesta qüestió?
Bueno, perquè ara està mal vist. El que passa és que realment veure una... no sé com nomenar-lo. Sí, no, però no una senyora, sinó veure un espectacle tampoc tenia o té res de vexació.
Entenc el que dius de la connotació, no?, que ha canviat amb els anys.
Sí,
crec que això hem pres consciència i algunes coses que ara ja no es porten tant per mi. En la meva opinió, per sort, perquè jo sí que les interpreto d'aquesta manera, però també és veritat que hi ha moltes més opcions d'entreteniment que ara hi aprofundirem, insisteixo, en la nostra conversa amb en Carles Torrecilla, doctor en màrqueting i estudis de mercat i autor d'aquest llibre imprescindible de les bodes. Toni, com sempre, t'agraeixo molt la teva participació a La Solució. Gràcies per ser-ne part. Una abraçada, bonic.
Una abraçada, gràcies.
Fins ara.
Gràcies.
Adéu, adéu.
La Jessica té 47 anys. Abans parlàvem d'aquestes persones doncs, que potser no han fet el pas. En cas de la setmana vinent, diu... Després de 24 anys amb la seva parella, amb el seu home, i ja tenim dues criatures. I us he de dir que volia, sí o sí, un comiat, i ho vaig gaudir a tope. I ens envia una fotografia amb les seves amigues. Ara li hem demanat si era un cap de setmana, si era un sopar, però sí que va fer una festa amb les seves
amigues. Van uniformades? O van vestides d'elles?
Doncs van una mica uniformades.
Perquè a vegades es fa una samarreta, no?
Una mica disfressades, ho diria dir. O diguem tunejades.
A veure, al final és veritat que si també tenim els fills més tard, també ens casem més tard. Vull dir que és veritat que això de retrasar-ho forma part de la lògica social en la que vivim.
I també hi ha una altra cosa, que de vegades firmes papers, com és el meu cas, però no em considero casada. És a dir, jo si em caso...
No,
jo faré bodorrio. Jo m'he casat per un tema formal, per l'hospital, pel nen i per aquestes històries.
Sí, el que dèiem.
Però sí, d'això farem festoia. Va, quin és l'origen més antic documentat dels comiats de solter o algun ritual similar, Àngel?
El documentat, que sabem que era el més semblant, és Esparta, o sigui, el segle V abans de Crist, perquè allà els nois, la societat espartana, sabem, una societat guerrera, on els nois se'ls separava de les famílies quan tenia 7 anys.
7?
7 anys, sí. I llavors se'ls juntava en companyies on ja se'ls entrenava com a ciutadans i com a guerrers. Mm-hmm. I convivien homes sols. Fins que, teòricament, això s'havia fet fins als 30 anys.
30?
Fins als 30.
I quina esperança de vida hi havia aleshores?
Ja? 50 i pico, una cosa així. Oh, no, l'esperança de vida és una cosa que la gent té molt mal entesa.
És un mite, eh?
Sí, la gent no la té molt mal entesa.
Perquè pensava que morien als 14 i dic, bueno, poca feina pas, no?
El que passa és que... ens fotem una altra...
Obre jardí.
El que passa és que hi havia una mortalitat infantil molt alta. És a dir, hi havia molts nens que morien al moment de néixer o fins als 6 anys. Llavors... això és el que et fa baixar l'esperança de vida, que no deixés una mitjana. Però la gent que superava aquest període d'infantesa, i sobretot els que arribaven a l'adolescència, aquesta gent fàcil arribava als 60-70 anys.
Si
no tenien cap desgràcia.
Clar, la mitjana et queda esbiaixada per l'alta mortalitat infantil.
Que podia ser
també
d'un
famílies...
40%, una cosa així. Sí.
Per això tenien tants fills, clar, també, per perpetuar l'estirpe.
Aquest és un altre dels motius, sí.
Clar, la meva besàvia, per exemple, va arribar a tenir 5 fills, però 3, és a dir, en total 8 es van morir. Mentre que van néixer i que tenien 5 anyets.
Clar, això explica.
Parlem de fa 4 dies, en el fons.
Aleshores, tornem a Esparta,
sí,
als 7 anys.
I llavors els espartans el que podia passar és que es casessin abans d'arribar als 100 anys. I llavors quan es casaven, el que es feia és els companys li organitzaven un banquet, que era una mena de banquet de comiat, d'una banda, és a dir, tu ara deixes de formar part del nostre gimnàsios, no?, que era el nom que... I passaràs a ser un home casat, però al mateix temps... era també un refermament del vincle allò fraternal i solidari entre tots aquests companys d'armes, no? Llavors era un sopar en el que bàsicament es brindava, es explicaven històries militars, etc. Llavors s'acompanyava d'un altre ritus, que era la nit de noces, la noia, la dona amb la que es casava, apareixia vestida d'home.
Ojo. Un altre ritus, que la dona amb qui es casava apareixia vestida d'home.
D'home.
Això és Esparta, eh? Estem, situem-nos,
sí,
eh?
Sí.
D'acord.
Bàsicament perquè era l'últim moment de masculinitat, és a dir, de vida exclusivament masculina.
Ah, amic.
I llavors, fins i tot s'ha fet una teoria psicològica sobre aquest travestisme de la dona, l'últim moment, etcètera, no? Que és canvi a viure amb una dona, no? Llavors això, clar, com no pots fer-ho amb anestèsia, diguéssim, que quan la veus, primer la veus vestida d'home,
i després
ja descobreixes que, clar, que és el que hi ha.
Em sembla apassionant.
Em sembla brutal i no ho sabia. No sé si d'aquí també emana la tradició que molts comiats de solter, homes, masculins, tinguin sempre aquests reptes de ridiculitzar o de fer esport extrem. No sé si...
Això prové de l'edat mitjana.
D'acord.
Espera, ara m'ho expliques.
Sí.
O sigui, això que ha dit la Núria té un origen també històric que prové de l'edat mitjana. Una pausa per la publicitat i de seguida us expliquem aquest origen d'humiliació, d'aquest caire d'humiliació que tenen alguns dels comiats de solter.
La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
Passen 2 minutets de 2 quarts de 2 del migdia. Avui a La Solució estem parlant de comiats de solter i de soltera. I l'Àngel Casals, historiador, professor d'Història Moderna a la UB i membre del Consell Assessor de la revista Sapiens, abans de la publicitat l'has deixat votant. La Núria t'ha fet una pregunta molt clara, que és, escolta'm, aquest caire d'humiliació cap al nuvi, de vestir-lo de no sé què i passejar-lo pel Passeig de Gràcia i tal, té algun origen històric? I tu ens has dit que sí, que hi ha un origen...
Medieval.
D'on ve això? A veure, explica'm-ho.
Ho tenim molt documentat. I tornem a la idea que del començament de mercat. És a dir, per què? Perquè els amics normalment no és que s'alegressin perquè algú es casava. Sí, però no, perquè resulta que ell es casava abans que ells. I llavors, clar, era allò del... Bueno, doncs ara, ja que tu ens has passat pel davant, ara ens ho pagaràs. I llavors hi havia moltes... és a dir, una cosa bastant habitual era agafar el nuvi i deixar-lo allò pràcticament nu enmig de la plaça, o lligar-lo nu a un arbre...
Com ara Platja d'Aro amb una farola, per exemple.
Allò, convidar-lo a sopar i que el sopar allò fos molt dolent, tot el menjar fos molt dolent, perquè així ara quan estiguis amb la teva dona ja menjaràs bé, però ara et fotràs allò que t'hem preparat, perquè al sopar li preparaven els amics... Sí, hi havia tot un seguit de càstigs, diguem-ho així.
Com novetades, eh?
Exacte. I el pitjor que es feia era els vidus.
Ah, que es recasaven.
Els que es recasaven, exacte. Per clar, perquè un vidu que es recasava dins d'aquest mercat matrimonial era algú que saltava la tanda.
Ah, clar, en plan, estem al parit, jo estic aquí solter, menjant roda.
Clar, exacte. D'aquí neixen les esquellotades, que és la de presentar-se a la casa dels que s'han acabat de casar i no deixar-lo dormir tota la nit, insultar-lo...
Que això també es fa, quan s'acaben de casar. Oh, que bo!
Etcètera, fins que
el marit... És a dir, l'origen de les escallotades és un vidu recasat...
Exacte.
Perquè se saltava el torn dels amics solters.
Exacte. Oh, i llavors això no s'acabava fins que el nou casat acceptava pagar una penyora als mossos solters, que podia ser una festa, que podia ser el que fos, no? I hi havia una variant sobre això que són les patentes, que és quan una noia d'un poble es casava amb un noi d'un altre poble.
Que havia de pagar com el poble el fet d'endur-se una pubilla.
Exacte. Ostres, I llavors muntaven una mena de barricada a la carretera perquè quan passés el carro, la família de la núvia hagués de pagar-li un peatge.
M'encanta!
Això ho explica el Joan Amades.
Home, en Joan Amades, home. Gran Joan Amades. Sí, sí. Em sembla extraordinari tot el que estem coneixent amb l'Àngel Casals. El tornarem a portar a l'Àngel, eh? Ja ho estic veient perquè ens està quedant curt. El 677-38-77-19, què ens diu en Fran?
És que sobre això que explicàveu, el Manel diu que coneix un cas on els amics del nuvi el van vestir com Jesús de Natzaret, li van posar la corona d'espines, el van penjar de la creu i li anaven tirant tomàquets i cervesa. Això que dèiem de l'escarni. I el marit de la Manuela, que cada divendres agafa un avió per venir de Ginebra fins a Barcelona, diu que es troba molts grups de comiats de solters i de solteres. I el darrer que vol destacar és el nuvi anava disfressada de núvia i els amics van aconseguir que passés per tot l'avió anant a recollir tota la brossa dels passatgers que havien consumit en el tram Ginebra-Barcelona, lògicament, amb el permís de la tripulació.
És fort perquè ara, a partir d'ara, quan feu aquestes penyores, quan feu aquests partits càstigs, ja sabreu l'origen que ens explicava ara l'Àngel Casals, perquè moltes vegades, com bé deia ell, fem coses que no sabem quin és l'origen, ni el motiu ni el per què, no?
En tinc una de més blanca, el del Jordi, que diu, el meu comiat de solter, els meus amics em van portar a l'estrena de Torrente 3, a la pel·lícula Torrente 3, caracteritzat de Torrente.
Ostres, això sí que és un càsting,
va ser molt divertit, per tant.
I després també els comiats polititzats, no? Aquell que t'envien a Sevilla, per exemple, però vas amb l'estelada. I aleshores, a veure quants mustien. Això també. I després, el que també no m'agrada és una persona que, per exemple, té fòbia als helicòpters i t'envien a fer paracaigudisme. O...
Això al final, riuen els altres i tu les estàs passant canutes.
Llavors, és que, bé, és que no és per res, i això potser tiro molt de tòpic, però és aquesta mentalitat cromanyònica que sobretot el sector masculí no se l'acaba d'erradicar.
Mira, una mica en la línia d'això. Eduard, bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs, estimat?
Bé, gràcies.
A veure.
M'escolto molt sovint.
Ai, que bé, Eduard. Des d'on ens escoltes?
Jo, referent al tema, només volia comentar que amb el que és amb despedida de nois...
Sí.
Amb el de noies no ho sé, perquè no n'hi he anat mai a cap, però amb el de nois, generalment, són els nois, els amics del nuvi, que volen... despedida de solter.
Els casats, no?
Són els que apreten el nuvi, perquè el nuvi tampoc sap de què anirà la despedida de solter, sempre és una sorpresa. Llavors, generalment són els amics del nuvi casats, generalment, que volen despedir
o sigui,
de solter.
Bàsicament, els amics casats el que volen és sortir de farra i una manera de justificar això és dir, galla, li muntem un comiat de solter al nostre col·lega, no?
Exactament. Llavors, és una cosa que no perdonen.
Algo que no perdonen. Eduard, tu estàs casat? T'han fet comiat de solter?
Sí, estic casat i vaig fer un comiat, però en conjunt.
Ah, mira, veus? Això també és una de les tendències actuals que de seguida analitzarem amb en Carles Torrecilla. M'interessa molt aquest matís de l'Eduard, eh? Normalment pressionen els altres per fer-te un comiat de solter. Àngel, no sé si en el passat també, m'imagino que els principals interessats eren els amics en fer aquestes vexacions i tirar-li per la cara a l'altre amic que s'hagi casat abans que ell, o no?
Hi havia de tot, és a dir, sí que normalment eren... Però és que ja ni es plantejava, és a dir, formava part del funcionament de la comunitat.
Clar, hem
de pensar comunitats relativament petites, de llocs on es coneix tothom, i per tant eren coses que ja no es discutien. És a partir del segle XIX que apareix als Estats Units, per exemple, i també a França, una variant que són els comiats de solters de la gent de diners. Que aquests són comiats de solters en els quals... els paga el pare, moltes vegades, la família, el nuvi, perquè el que es tracta és demostrar que tenen molta capacitat.
Que es noti la festositat.
Exacte. I són en aquests comiats de solters on apareix el rotllo de l'stripper, i el rotllo de tot això prové d'un primer comiat que es va fer en el segle XIX a Nova York, que no es va arribar, no es va arribar a celebrar perquè la policia va entrar abans.
Uau, i què hi havia preparat en aquest comiat?
Teòricament, allò es deia que hi havia un grup de, nua, de dones nues i una mena de copa de martini enorme on es podrien banyar, i en realitat el que hi havia era una ballarina oriental, d'aquesta que feia la dansa als Set Bells, que teòricament era egípcia, però en realitat era canadenca.
Carai, tu. I es van equivocar una mica
els, de posar el mapa. I els que organitzaven aquest comiat de solter eren la família del Barnum, el del circ.
Ah!
El circ Barnum, el net, era el que havia de fer aquest comiat de solter.
Ara que dius la família, aquí a l'altra derivada, hem de fer un comiat on agrupem mares, germanes, amigues de la classe A de quan anava
jo,
amb els pops.
No. Per mi no. Llavors, grupets diferents, que si no m'atabalo, tu.
Grupets diferents?
Sí.
Ostres, o sigui, llavors...
Un faig ceràmica, l'altre faig els vins, l'altre faig pintura. Perfecte. Espera, que acomiado l'Eduard. Eduard, gràcies, bonic, una abraçada. Ha penjat, no, l'Eduard? Ha dit, ja em dono per normal, normal. Gràcies, Eduard, per escoltar-nos i per participar. Escolteu-me una cosa. El 677-3877-19, de seguida repassem els vostres missatges. Abans, però, m'agradaria anar al Carles Torrecilla, el doctor en màrqueting i estudis de mercat, el professor de SADE, que ha fet aquest llibre, el llibre imprescindible de les bodes, juntament amb bodes.net, on s'explica que el 85% de les parelles que es casen celebren aquest comiat de solter-soltera, us ho dèiem abans, però li hem demanat quin estil de comiat és el que triomfa actualment. Diu això.
Bé, actualment predomina el comiat basat en l'experiència compartida per damunt de la festa clàssica de discoteca. És a dir, com ja es veu a la societat, no?, el tema de les experiències, no?, escapades de cap de setmana, activitats en grup, plats gastronòmics, eh? Al final, la tendència general apunta cap a prioritzar el temps de qualitat amb el cercle proper, tot i que, naturalment, segueix coexistint amb els formats més festius i nocturns que no han desaparegut. Però la tendència cap a les experiències que es veu en tot l'oci, en tot el tema regals, doncs també es veu en el comiat de solter.
I una cosa que he detectat molt en els últims comiats, viatges.
Això...
Està molt de moda. Ara no, ara anem a Logroño a celebrar el comiat de solter. Abans es fotia, això m'ho deia el meu pare l'altre dia, no? 24 hores abans t'agafaven, foties una farra i ximpun. Ara, viatges.
Sí, clarament... El tema de viatges és una de les tendències més visibles, eh? Escapades de diversos dies a ciutats europees, costa, cases rurals, tant d'anada com de tornada, eh? De gent d'aquí que va cap allà i gent d'allà que va cap aquí. I les activitats d'aventura guanyen terreny, eh? De fet, encaixa molt bé amb el perfil actual de qui es casa, eh? Perquè, per exemple, segons l'informe nupcial de bodes.net d'aquest any 26, la generació millennial representa el 73% de les parelles que es van casar l'any passat. És un perfil, de fet, que té certa estabilitat econòmica, tendeix a valorar l'experiència, i sobretot allò que sigui memorable, eh? Allò que doni records, eh? Durant temps.
Segons les dades de l'estudi, el 94% de les parelles prefereixen un comiat sense strippers, que entroncaria amb el que ens estava explicant ara l'Àngel. Han perdut protagonisme en els comiats de solter-soltera?
El tema strippers ha perdut pes de manera apreciable, tot i que no han desaparegut del tot, eh? Encara hi ha parelles que opten per un comiat més vinculat a aquests codis de mal gust, però és un grup que es redueix any rere any. Per exemple, hi ha un clar desplaçament cultural, eh? El comiat ja no s'entén com l'última nit de llibertat, sinó com una celebració de l'amistat, del vincle. Aquí influeix una consciència social més gran i un canvi en la manera d'entendre les relacions, per sort, no?, juntament amb una preferència creixent per plans que pugui gaudir tot el grup. Anem a millor, clarament.
A més, en Toni, amb qui hem parlat, ens deia no, és que abans no es veia, no?, com una vexació a les dones. Mm. Ara sí, clarament, hi ha més consciència i s'estan prenent plans alternatius.
El que es pot dir és que hi ha una tendència cap a la cosa més lúdica, humorística, que ho pugui disfrutar, que no sigui incòmode per una sola persona. Per tant, és un tipus d'espectacles a vegades transgressors, però formulat des d'un codi d'humor i de passar-s'ho bé en grup, d'aquestes bodes més disfrutones. De totes maneres, també cal dir que no és una gran tendència, sinó que és una opció més dins de la varietat, de coses més tendents a l'humor i a l'activitat en grup.
a tot això, perdoneu, se'ns ha colat el cling d'una nota de veu, eh? A tot això, la meva mare em fa saber una dada important. Diu, el fill de la Carolina de Mònaco va fer el seu comiat de solter al castell de Requesens.
Ah,
que ho sapigueu, a Catalunya. Per tant, entronca també amb els viatges, que també venen expats a fer comiats de solter aquí a casa nostra. El 677-3877-19. Què ens diu en Fran?
Parlàvem de viatges i parlàvem de strippers, doncs és el que va fer el Robert. Vam anar 3 dies a les Canàries, diu, vam fer stripper, motos d'aigua, festa i tal. Aquest i tal és el que ens interessaria saber, però segurament és el que queda per ells. I al tornar se'ns va cancel·lar el vol perquè hi havia calima i ens vam haver de quedar, malauradament, un altre dia. La Carla té 27 anys i es casa l'any vinent i té una idea per veure si algú li agrada que vol compartir amb vosaltres. Estem en procés del comiat i creiem que la millor opció és fer una part per separat, és a dir, ella farà una part i la seva parella doncs farà la seva part, i acabar al mateix espai junts el mateix dia, és a dir, s'ajunten els dos comiats i al final arriben a la mateixa festa.
M'agrada aquest perfil de jo ja organitzo, perquè al final el comiat de solter és com una festa d'aniversari sorpresa, té aquest factor de que el teu dia el delegues, no?, a les teves persones de confiança. No, jo sóc també d'aquest missatge. Agafo jo la iniciativa i el comiat ja te l'organitzo jo mateixa, no cal que me'l feu vosaltres.
Teoria, de veritat, eh? No deixes res al descontrol,
no,
eh?
No, però vull dir, no? És que és veritat que està
bé. A mi també m'agradaria. Una vegada em van fer una festa sorpresa i li vaig dir a la meva parella, mai més a la vida. Jo necessito saber què em trobaré, perquè potser aquell dia no en tinc ganes. Que
I això també et passa. Clar, no? Amb els comiats de solter pot passar el mateix.
Junts o separats. Abans us hem llegit l'estadística que hi ha en el nostre grup privat de La Solució. Si voleu formar part d'aquest club de La Solució, ja ho sabeu, ens escriviu un missatge al 677-3877-19. Us retornarem un enllaç i allà hi podrem entrar. Junts o separats. Doncs mireu, el 82% de les parelles fan el comiat de solter per separat. Per què? Per què només aquest 18% de parelles que es casen celebren el seu comiat de solter-soltera conjuntament? Doncs ens ho diu en Carles Torrecilla.
La tendència continua sent que la majoria de parelles celebren el comiat per separat. En bona part perquè s'entén com un moment amb el cercle propi d'amistats de cada membre de la parella. I aquests cercles, clar, no sempre coincideixen. Dit això, també hi ha parelles que decideixen fer-lo conjuntament sovint perquè comparteixen el mateix grup d'amics o perquè prefereixen un model de celebració menys marcat pel gènere, no? És un format que va guanyant presència, tot i que l'opció per separat continua sent encara la més habitual.
Un minutet del que passa de 3:15 to 2 del migdia. Jo et preguntaria, Àngel, per arribar a acords, eh? Més que una festa desenfrenada, al final era com un ritual de pas, aquestes festes que ens comentaves, oi?
Sí, 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 clarament. I ja dic, la part lúdico-festiva no era necessària. És a dir, a començaments del segle XX, per exemple, a Catalunya, els comiats de solters eren el que en deien un sopar de fadrins. És a dir, que es trobaven, sopaven, i després anava tothom a casa seva, i poca cosa més.
Responent a la Núria, incloia també la família?
No.
Ah, només amics, eh?
No, només.
Mira, Núria, històricament avala només els amics.
Però a mi m'agrada també que cada cop es vulguin fer comiats allò junts, perquè és veritat que tu has de mantenir els teus espais i no ho has de fer tot amb la parella, però també és una manera de combatre aquesta punyetera malaltia que hi ha sempre, de que quan quedes en un restaurant amb parelles, encara hi ha gent, fins i tot de la meva edat, que no considero que jo vagi amb taca-taca, que diu, els nois a l'esquerra i les nenes a la dreta. Va, tal com raja, no? No, és que ho veig a la crònica.
No, estic molt d'acord.
Perquè, escolta, si realment...
Però això encara passa? Encara t'ho diuen? No, els nois aquí, els nois allà?
A cada calçotada m'ho menjo.
Ai, per favor.
I de diferents sectors, eh? Clar, llavors penso, si voleu fer això, feu una trobada de nenes i una trobada de nens, que encara ens diem així, però de debò, si quedeu i tot el dia ho hem de fer tot separat, per gènere, és que ho trobo molt gastat.
A tot això, ara que parlaves de gènere, Àngel, ens hem centrat molt en els homes, però les futures núvies també participaven en cerimònies prèvies. Quin caràcter tenien aquestes cerimònies? Què feien?
Res a veure, és a dir, eren cerimònies...
Oh, sorpresa, eh?
Sí, sí, jo m'ho pensava, que això no sorprendia ningú. Sí, ja a l'època romana, el que hi havia era un tipus de cerimònia, igual que l'època grega, que era, clar, en el cas de la noia no es tractava d'accedir als drets civils, no? Sí, sinó de convertir-se en dona, per entendre's. I, per tant, què es feia? Dos elements molt importants. Un, abandonar tot allò que tingués a veure amb la infantesa.
D'acord.
I llavors es feien rituals com deixar les joguines, és a dir, fer una mena d'acte cerimonial.
A quina edat es casaven?
Oh, clar, a partir dels 14, no?
Depèn de l'època.
Mínim?
Mínim 14-15.
Val.
Màxim 20 i tants.
Màxim, eh?
Sí, 24, 25.
Sí, si als 30 no t'havies casat, ja no et casaves.
era, a veure,
si repudiada.
És que entraríem en un altre tema. És l'època fèrtil d'una dona, fins al segle XVIII, la menopausa era abans dels 40.
Clar, aleshores no teníem sentit. Clar, si no era reproduir-nos.
El període fèrtil, és a dir, el casament era, tenia la finalitat que tenia.
Perquè era una estratègia, al final.
Clar, la menstruació les dones la tenien a partir dels 13-14 anys, abans no, i se'ls retirava entre els 35 i els 40.
Està molt bé, Elisenda, perquè la història de la medicina mai allò aprofunditza en cap malaltia de les dones, però només amb aquesta, que interessa pel que interessa,
aquesta, està ben
aquesta la saben perfectament.
A tot això, I dèiem llavors, que en el cas de les dones era convertir-se en dona, per tant, abandonar tots aquells ítems que et feien referència a la infantesa.
Exacte.
Com deixar joguines?
Deixar joguines, deixar aquelles coses així que es vinculaven a la infantesa, els amulets, etc. I després hi havia, en algunes cultures europees, hi havia una cosa que era el plor de la núvia.
El plor de la núvia?
Sí, que era, clar, quan una núvia es casava, quan una noia es casava, abandonava casa seva, si s'anava a casa. És a dir, mentre que pel noi no, per la noia era marxar de casa seva.
Perquè anava a casa dels sogres, diguem-ne, bueno, a la casa familiar,
exacte,
no?
Exacte, sí, o anava a casa dels sogres o anava a la casa nova, però abandonava la seva família. I, per tant, hi havia un ritual que era això, que es feia amb les amigues, que es deia el plor de la núvia, que era una mena de celebració íntima, en el qual el que es feia era la lamentació aquesta de l'abandonament de la família. Tenia un aspecte ritual, no és que juntessin a plorar com a magdalenes, diguéssim, però sí que hi havia un cert aspecte de dol, no?
Entenc.
Per al començament d'una nova vida.
D'aquí les dames d'honor, potser? Perquè
és possible. No?
Els homes no tenen damos.
No, és veritat. És possible que tingui a veure
amb això. Ah, mira, interessant això, Núria, no m'ho havia plantejat. No,
és que la història sempre m'agrada conèixer-la per entendre el present.
És interessantíssim també entendre, no?, d'on provenen aquestes tradicions, perquè ara ho fem molt gratuïtament, no? Juntem-nos amb les noies, juntem-nos amb els nois, perquè sí. Doncs avui, amb l'Àngel Casals, historiador, professor d'Història Moderna de la UB i membre del Consell Assessor de la revista Sapiens, estem coneguent el perquè de totes aquestes tradicions. El 677 38 77 19. Fran, què ens diuen?
Mira, us diré que hi ha un oient que ens demana que no diguem el nom, perquè està preparant el comiat de soltera d'una amiga i ja tenen tot el planning pensat i l'hem basat única i exclusivament en els gustos d'aquesta persona. Per tant, nosaltres no direm el que tenen pensat perquè potser ens està sentint aquesta persona i li donarem pistes. La Mònica diu: el meu comiat de soltera va ser molt trist, ara jutjarem si ho va ser o no. Només vam quedar dues persones, jo i una amiga meva.
Al final?
Amb una gran... No.
Ah, van quedar elles.
El pla total era aquest, dues persones.
Que guai.
En una granja, no pinta malament.
En una granjeta van prendre un cafè amb llet.
És que ni un suís, eh? Un cafè amb llet.
I una mica d'alegria, fot xocolata, nena.
I una ensaïmada, que us he de dir que era superseca.
Mònica. Un bon dia per aquesta oient. Mònica.
Bravo, Mònica.
Mònica, un moment, exacte, quedem un dia la Núria, tu i jo. I la senyora de l'ensaïmada, i fotem un comiat de soltera express.
I us ho contraposo amb el del David, que diu: fa molts anys, quan en tenia jo uns 20, l'únic que recordo, quan ja diu l'únic que recordo, és que, atenció, vam ser multats per la policia. Per què anàvem? 5 persones? 5 homes?
Sí.
A sobre.
Ai.
D'un monovolum.
Home. Fotem frenassos.
Fent surf.
Fent surf! Com a la pel·li Teen Wolf.
A dalt, no sé si surt aquesta
escena. Però un moment, com es diu aquest oient?
Aquest oient es diu David.
David, això és per matar-se. És per matar-se, David.
Sí, a Granollers, eh?
Home, per favor.
Els va multar la policia.
Home, no m'estranya, David, fill meu.
I ja em sembla poc.
Home, em sembla poc. I encara que ho explica, estic contenta.
Perquè ja ha prescrit.
Que no ha mort.
Perquè, home, clar, és que per favor, David, espero que n'hi lligat amb arnesos, eh?
I un altre David diu que només coneix històries de comiat de solter que han acabat amb la cancel·lació de la boda i fins i tot en separacions.
Epa!
No les detalla, eh? Simplement fa aquest comentari.
A tot això, ara li preguntarem a l'Àngel, eh? Quan apareixen elements com les disfresses en els nostres comiats de soltera?
Intentem
datar-ho, exacte. Les tites, aquest símbol fàl·lic, té algun origen històric? Ara us ho responem, va.
La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
4 minutets i posarem punt i final a la solució d'avui. Estem parlant de comiats de solter i l'hem deixat també votant un altre cop a la publicitat. A veure, Àngel, jo t'he preguntat, aquestes disfresses, aquestes icones fàl·liques que sovint veiem en els comiats de solter, soltera, sobretot soltera, que ara estan prohibits en segons quines poblacions, això té algun origen històric o ens ho hem tret del barret?
Sí, és que sí que diria molt xulo, però no té
cap origen. Oh! Quina baixona!
No té cap origen històric. Comença a partir dels anys 90... Bàsicament això ve dels Estats Units, aquesta derivada sexual no existia originàriament en els comiats de solters.
Clar, perquè, insistim, era un ritu de, un
era
ritual
un
de pas.
Era un ritual de traspàs, exacte.
Ah, sí, amic, sí. Per tant, això ens ho hem inventat els moderns. Està documentat que als segles XVII i XVIII apareixen costums que recorden els comiats actuals. Per exemple, a Suècia, algunes núvies celebraven el seu darrer vespre de virginitat amb amigues, que vindria a ser com aquella nit de plor, no, com deies, i a Escòcia hi havia el ritual del feet washing, en què familiars i amistats rentaven els peus dels futurs esposos. Tu en saps alguna cosa d'aquest ritual, el feet washing?
Sí. A veure, a Escòcia és dels llocs on més treballats tenien el tema dels comiats de solters, curiosament. De fet, el nom prové d'Escòcia. O sigui, el primer lloc on s'escriu, allò apareix, és en un diari escocès de finals del segle XIX, que es parla per primera vegada dels comiats de solters, que no en deien solters, en deien bachelor.
Bachelor, no? Encara es diu,
sí. Que és allò... que originàriament bachelor volia dir un cavaller que encara no té terres, ni té bandera, ni té res.
Que vindria a concordar amb el que ens has dit, que no eren persones polítiques fins que no es casaven.
Exacte, que era quan es convertien en adults. És a dir, casar-se i ser adult era la mateixa cosa.
Ara, Elisenda, em fa molta gràcia que parlem de segle XVII, segle XVIII, però jo, per exemple, tant mon pare com ma mare, com els meus avis, no han fet un comiat de solter.
No. Però si abans es feien 24 hores abans, s'agrestaven el nuvi, la núvia, quatre festolles i d'empalmada.
O sigui, la teva família de les generacions anteriors properes n'han fet?
Sí, però coses senzilletes. Allò com la nit anterior, els amics sortien de festa i a vegades arribaven del revés una mica als casaments, fins i tot.
Val.
Ara sí que deixen setmanes, no? Però si trenques un peu, no sé què, abans, hòstia, fotien pel boc gros i arribava el que arribava, saps? Va, últim minut, no sé si vols que ens acomiadem amb algun missatge.
Mira, tinc un missatge del Jordi, que demà fa 50 anys, felicitats... I l'any vinent es casa i diu que vol tot el pack. Tots els clàssics. Vull fer festa sorpresa amb els amics, jo organitzo també el casament, vull stripper i tot el que calgui, amb la família, amb la parella i tot el pack.
Tot el pack. Doncs avui hem parlat de comiats de solter i de soltera. Ja ho sabeu, si voleu un comiat de solter amb un pack, tenim aquest oient i la Núria, que vol també tites al cap.
Ens hem de casar amb l'oient.
Si hi ha alguna amiga que està escoltant, que ho sàpiga aquesta data. Avui hem parlat de, sobretot, l'origen històric d'aquests comiats de solter i soltera, perquè de vegades fem rituals que no sabem d'on provenen i sempre s'ha de conèixer la història. Ho dic en tots els sentits. Àngel Casals, historiador i professor d'Història Moderna de la UB i membre del Consell Assessor de Sapiens. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Tornaràs, Si no és aquesta temporada, serà la vinent. Nosaltres, Núria Casas, gràcies, bonica.
A tu, com sempre.
Tornem demà. Fins aquí la solució. Ho farem amb la Mariona Ribas, amb el Malcom Otero i la Marta Pontnou. Parlem de prevenir abusos.